als je maar tekst. Estem en directe a Ràdio Estel en aquest matí de dilluns, aquest 6 de febrer, el dia en què el Saló de Sant Jordi, el Palau de la Generalitat, acollirà la capella ardent per Josep Maria Espinàs, mort aquest diumenge als 95 anys. Ara fa uns 30 minuts aproximadament parlàvem amb l'Antoni Bassas, que recordava aquells matins de dijous que compartien en antena el matí de Catalunya Ràdio. El Josep Maria Espinàs deixa un llegat com a periodista, com a escriptor, que és brutal, que és inconmensurable. Durant tants i tants anys va fer el seu article diari, aquest que recordàvem amb l'Antoni Bassas, i que deia l'Espinàs que era per ell un repte i una manera de mantenir-se actiu i vinculat amb l'actualitat i amb el dia a dia del seu país. Aquesta activitat com a articulista el va portar a escriure aquells articles al diari Avui, des del primer dia que va sortir el diari fins l'any 1999, quan el Periòdico de Catalunya, amb l'Antonio Franco al capdavant, treu la seva edició en català, i l'Espinàs passa d'escriure el diari Avui per començar a col·laborar amb el diari El Periòdico. El Vicenç Villatoro va ser director del diari Avui entre l'any 1993 i l'any 1996. El Rafael Nadal va estar al capdavant del Periòdico entre els anys 2006 i 2010. Vicenç i Rafael, molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Una pregunta pel Vicenç i pel Rafael compartida. A veure, Vicenç i Rafael, com recordeu la col·laboració aquell dia a dia amb l'Espinàs, aquell esperar, aquell article que em sembla que sempre arribava puntual, Vicenç?
Sí, vull dir, era un esperar sense gens de patiment, perquè saps que arribaria quadrat, diguem-ne que no caldria gran feina d'edició, i que, a més, home, previsor, sempre n'hi havia uns quants, arribaven uns sobre, o a vegades els portava ell, però sempre n'hi havia uns quants a la nevera, i per tant, és a dir, l'Espinàs no feia patir en cap sentit, ni en el lliurement, ni en el que escriuria, perquè sabies que tenia un nivell de professionalitat extraordinari i una capacitat molt gran de trobar no el to, sinó els tons. Perquè cada article era de son pare i de sa mare, vull dir, no estaven seriats, i fins i tot ell teoritzava que escrivint un article cada dia i sabent que no pots agradar sempre a tothom, havies de diversificar els estils, els temes, i en un cert sentit també els lectors. És a dir, no tots els articles eren per a tots els lectors, però la suma de tots els articles donaven tots els lectors.
Rafael, com era la teva relació amb l'Espinàs, i què en recordes? Què és el que creus que portava, no?, el fet de tenir una firma com la de l'Espinàs a un diari com el Periódico? Crec que quan tu l'agafes feia 6-7 anys, no?, que s'havia posat ja en marxa aquella edició en català on ell col·laborava cada dia.
Sí, era un moment en què el Periódico tenia una proximitat molt gran amb els seus lectors, una familiaritat, una complicitat, i aleshores Espinàs ens aporta un nivell més elevat d'aquesta complicitat amb els lectors. Era un moment que molta gent de les comarques de Catalunya havia descobert el Periódico, i trobar algú tan familiar per ells com Espinàs, perquè Espinàs no oblidem que era un personatge... Era un escriptor valorat i estimat, les dues coses alhora. Era un d'aquests que jo abans deia que a la tradició de Catalunya han existit, no?, aquests autors estimats per la gent, pel que abans en diríem el poble, que se'l feien seu, i que a vegades coneixien només unes quantes coses de la seva activitat, no? En el cas d'Espinàs, doncs, per exemple, les cartes a la seva filla Olga, convertit en llibre, va ser un èxit popular enorme, però molts dels seus llibres de viatges, de descobriments, sobretot els referits a les pròpies comarques catalanes, però també alguns a tota la península, doncs tot això el van fer molt proper a la gent, aquests milers d'articles que va fer primer a l'Avui puntualment i després en el periòdico. Tot això, les participacions a la televisió, la lletra del cant del Barça, tantes i tantes coses que el feien un home molt i molt proper a la gent i per tant ens dona aquest puls en el diari també de proximitat entre la gent i els seus autors.
A més, estàvem parlant d'una persona, diguem-ne, que evidentment que estava en un nivell intel·lectual i cultural extraordinari, però que tenia la capacitat de connectar sempre amb el poble de base, eh, Rafel?
Sí. No oblidem que el personatge no hauria d'amagar l'autor, en el sentit... Jo crec que Espinàs és un escriptor d'aquests pocs que n'hi ha que honoren una literatura. Jo crec que la literatura catalana és més important a nivell internacional gràcies a tenir un autor com Espinàs. Però ell és veritat que quan escriu els articles, jo crec que Vicenç estarà d'acord, és un home que tant li feia que parlés de l'actualitat política, de qualsevol dels seus compromisos amb el país, com que parlés d'un fet quotidià, d'un objecte, d'un moment, d'un fenomen, ell ho feia amb una sensibilitat, amb una finura. Jo crec que era un home finíssim. No necessitava fer estirabots com alguns articulistes necessiten a vegades. Ell tenia una ironia, et despertava un somriure, una emoció, a vegades un emprenyament, amb una revolta amb el que ell t'estava explicant, no? I és el que ell pretenia, però ho feia tot amb una naturalitat, amb una senzillesa, com només els molt grans saben fer, sense fer-se notar, però quan tu acabes la lectura tens el plaer d'haver llegit un text molt bo, literàriament, i a la vegada d'haver-te transformat i haver sentit moltes coses.
Vicenç.
Sí, jo crec que Espinàs, que té totes aquestes virtuts, però a més és un fill del seu temps. Espinàs s'hi posa en els anys 50 i comença fent una carrera de novel·lista. Tots els anys 50 fins a principis dels 60 ell fa novel·les. En una literatura catalana marcada pels poetes. Els grans poetes, sobretot els que ja han començat abans de la guerra, estan en plena acció. Però un novel·lista s'adona d'una cosa, que el poeta pot anar fent la seva obra sense necessitat de gaire públic. Escriu Cementiri de Cinera i el públic, entre cometes, fent-ne còpies en paper carbó. Però la novel·la això no funciona, la novel·la necessita públic. I llavors jo crec que Espinàs, com bona part de la seva generació, aparca una miqueta la seva vocació de novel·lista i diu, no, ara el que he de fer és un servei públic, que és crear públic. I com es crea públic? A través dels mecanismes que escassos que hi ha en aquells moments. Es crea públic, per exemple, cantant, i el tio agafa una guitarra i se'n va cantar, fent publicitat i fa anuncis, i entrant en els mitjans de comunicació. Jo crec que tot aquest altre Espinàs acaba tapant, en part, el primer Espinàs, que manté sempre, de novel·lista, però que Espinàs, quan fa aquest acte de servei, descobreix que, a més d'un acte de servei, és una cosa molt adaptada a les seves enormes capacitats. És a dir, això que deia el Rafa, aquesta possibilitat, aquesta capacitat d'enllaçar amb el públic, d'interpretar els interessos, les curiositats del públic, aquest escriure senzill tan complicat. Ell jo crec que no volia ser això, però el que ho és en acte de servei, i quan ho és en acte de servei, descobreix que, a més, li agrada i que, a més, té una capacitat enorme per fer-ho.
És que jo, segurament, vist amb llenguatge d'avui, és un dels primers grans influencers que va tenir aquest país, Espinàs. És a dir, traslladat, diguem-ne, al món d'avui, estem parlant d'una persona que arribava moltíssim i que funcionava com un tro amb els seus llibres, amb els seus articles, que agradava la ràdio, que agradava la tele amb els programes que havia fet. És a dir, tocava tots els pals, Rafa, i tots amb talent i amb èxit.
Sí, era un home, el que en diríem polifacètic, que és una paraula que a vegades té connotacions sembla avui dia que sigui negativa, quan en realitat els grans artistes, al llarg de la història, ho han sigut, han tocat tots els pals, perquè necessitaven crear davant de qualsevol situació, no? I ell, jo ho recordava, que a mi el meu primer Espinàs no és llegit, és escoltat, però escoltant Espinàs, com deia en Vicenç, com a un dels iniciadors de la nova cançó, però quan ell canta i quan ell tradueix, i tradueix les cançons franceses, quan tradueix el Brassens, ostres, a mi em transforma personalment, jo el segueixo, el canto, però és que a través de les seves cançons i de les seves traduccions descobreixo aspectes de la llengua, no? En aquell moment en què encara es discutia, recordem que ara faltaven uns anys perquè Suárez digués aquella barrabassada de que el català no servia per la ciència, però nosaltres descobrim en un moment que ens havíem abocat a descobrir la literatura de la República i la literatura de l'exili, descobrim que hi ha una llengua manejable, fàcil, no? Que després ha fet Quim Monzó per unes generacions determinades, per la meva generació Espinàs ho està fent, vull dir, demostrant que la llengua és versàtil, que és útil, que et permet fer la ironia, que et permet adaptar gent tan complexa com els cantants francesos, no?
A més, un home, Vicenç, que va connectar molt ràpid amb la Catalunya, no? Amb el que era Catalunya, amb aquesta transversalitat, no? Que abans explicaves en la teva primera resposta, i que permet que Espinàs connecti rapidíssimament amb la gent, eh?
Sí, que...
Tothom tenia el seu Espinàs, per entendre'ns.
Exacte, no, jo crec que és un dels primers. A veure, la guerra i la postguerra, la primera postguerra, els anys 30, els 40 i 50, són un desastre, és una cosa tremenda, és una cosa que us sobrecarrega tot. I la Catalunya que surt d'això és una Catalunya diferent a la dels anys 30. Jo crec que Espinàs és un dels primers que llegeix ja aquesta nova Catalunya, aquesta Catalunya diferent, que ha canviat tant, fins i tot demogràficament, que ha arribat tanta gent de fora, que és tan diferent, no? Fins i tot una cosa, si fessis una mena de relació dels escriptors catalans del segle XX, en trobaries molts nascuts en els anys 10. Molts nascuts en els anys 40. I molt pocs nascuts en els anys 20 i 30. Molt pocs, perquè quan començaven a escriure no hi havia res, allò era el desert. I aquests, que es carreguen sobre les espatlles, això, la lectura de la nova Catalunya... Ostres, són molt importants, són els que mantenen el fil, hem viscut per salvar-vos els mocs, és aquesta generació, és l'Espinàs, és la Militació, és el Folch i Camarasa, són gent, és el Porcel, són gent que es carrega sobre les espatlles la continuïtat d'una cultura i que hi aporta aquesta, sobretot en el cas d'Espinàs, però també en els altres, hi aporta aquesta sensibilitat i aquesta intel·ligència per entendre que el món és diferent. No és radicalment diferent, no cal reinventar-lo, però sí que cal connectar-lo molt d'abans.
El Vicenç Villador i el Rafael Nadal, periodistes i escriptors tots dos que van conèixer molt de prop a l'Espinàs. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Rafael Nadal i Vicenç Villatoro. Amb tots dos hem arribat pràcticament al punt de quarts d'11 del matí. Sílvia, Xavi, Roger, no tenim temps per més. Moltes gràcies, eh?
Bona setmana.
Que vagi
setmana.
Molt bé, molt bona setmana. Va, que farem una pausa per la publicitat i saludem la Mercè Raga.
Ràdio Estel.